Missatge en una ampolla. Música i reflexions per capgirar el món. Amb David Siscar i Miquel Albert Soler.
Hola, què tal, amics, amigues del Missatge en una ampolla? Tenim ja a punt un altre programa per a tots vosaltres. Aquest programa que avui sí que podeu escoltar sencer, perquè ja sabeu que a diari teniu un petit tast d'aquest programa. A 6:45 de 7 de la tarda, just abans de la pregària de vespres de Montserrat, doncs teniu Missatge en una ampolla. I en aquest dia i aquesta hora, doncs tenim el programa sencer, tota una sèrie de reflexions i cançons amb missatge que preparem amb molt d'amor per tots vosaltres. Com sempre, el David Siscar i jo mateix, el Miquel Albert Soler. Hola, David, què tal?
Hola, Miquel Albert, com estem? Doncs això, un programa que, a més, també podeu seguir a través de les xarxes socials, a través del Twitter, a @missatge_org i a través del Facebook, a facebook.com/missatge. Tenim una pàgina web que és www.missatge.org i també tenim un correu electrònic a info@missatge.org. Esperem les vostres col·laboracions, esperem que ens digueu quina música us agrada del Missatge en una ampolla, de quin tema voleu que parlem i que doncs no l'heu sentit, tractat en el programa, o senzillament heu sentit algun comentari però us agradaria aprofundir sobre això. Volem saber què és el que us interessa. Sabeu també que esperem els vostres testimonis de fe. De fet, teniu els micròfons ben oberts per poder col·laborar amb nosaltres, per poder doncs fer aquesta xarxa de pensament cristià, aquesta xarxa de reflexió a la qual donem suport des del Missatge en una ampolla, aquest magazín cristià, humà i progressista que portem a les vostres orelles cada setmana.
Doncs això mateix, i ens farà molta il·lusió que participeu. I doncs avui, David, podríem començar escoltant una veu molt especial, la veu del Demis Roussos. No sé si la recordareu, amics, veient segur que sí. Una cançó que ens parla del que podria passar després de la fi del món i de com a vegades les coses quotidianes no les valorem prou fins quan ja no les tenim. Això és una mica el missatge que ens porta aquesta cançó des del seu treball Le Grec, aquesta cançó Després de la fi del món.
La terre se changera en ciel, le ciel aura deux fois mille ans. Les poissons seront caravelles, les oiseaux poissons d'océan. L'avenir sera éternel et les fantômes seront vivants. La lune rejoindra le soleil dans une explosion de diamants. Après la fin du monde, il restera seulement dans l'éclat d'une bombe, les larmes. Après la fin du monde, il restera caché dans le fond d'une tombe, le souvenir brûlant des jours passés. La terre se changera en ciel, le ciel aura deux fois mille ans. Les poissons seront caravelles, les oiseaux poissons d'océan. L'avenir sera éternel et les fantômes seront vivants. La lune rejoindra le soleil dans une explosion de diamants. Après la fin du monde, il restera peut-être un sentiment de honte. Sa fenêtre. Après la fin du monde, il restera en bleu. Dans le fond d'une tombe, le souvenir brûlant des jours heureux. À
de refaire l'amour. Un poème d'Aragon, la cathédrale de Reims, quelques pages du Petit Prince. Après la fin du monde, la musique de Mozart jouera dans les galaxies. Et les villas de Rome, Paris et ses boulevards seront des photographies. Après la fin du monde, il restera quand même une peinture de Picasso, une chanson de traînée, une dernière baleine, le Christa Corcovado. Après la fin du monde, il renaîtra un jour l'idée de refaire l'amour. Il y aura d'autres hommes pour aimer d'autres femmes dans un monde toujours plus beau. Après la fin du monde, il renaîtra un jour l'idée de refaire l'amour. Un poème d'Aragon, la cathédrale de Reims, quelques pages du Petit Prince.
A vegades, quan fem això que en diuen revisió de vida, o senzillament quan al final del dia pensem una miqueta en tot el que ha succeït al llarg de la jornada, doncs a vegades ens trobem que diem: ostres, quantes coses que avui he pensat però no he fet. O a vegades al revés, a vegades tenim molt clar que voldríem fer una cosa, sabem que l'hauríem de fer, i diem: sí, 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 ja ho sé, ho penso moltes vegades, però la realitat és que tampoc l'hem portat a terme. I és que veritablement, per tenir propòsits, per fer noves coses, realment cal tenir prèviament clar el pensament. Però clar, també fa falta que passem del pensament a l'acció, perquè si no es quedarà en això, només en pensament.
Exacte. Pensar que volem fer una cosa sovint ens proporciona la sensació d'estar-la ja fent. Fixeu-vos, mentre estava tota la família reunida a la taula, la senyora deia: vaig a fer cafè. Continuava la conversa interessant i la senyora, sense aixecar-se de taula, repetia: vaig a fer cafè. I això passava cada 5-10 minuts. Vaig a fer cafè, deia la senyora, però continuava sense aixecar-se. Això ens passa també quan ens fem bons propòsits. Només de verbalitzar-los ja ens sembla que els hem començat a complir. Deixaré de fumar, o aniré al gimnàs, o haig de trucar a un amic de qui fa temps que no en sé res. Mentre ho diem, ens fa l'efecte que ja ho hem començat a fer. Però massa sovint aquestes bones accions es queden només en paraules. En castellà hi ha un refrany molt conegut que il·lustra aquesta gran distància que separa les paraules de les accions. I és precisament per això que hem de posar un èmfasi especial en parlar menys i fer més. Si ens fem bons propòsits és perquè hi ha alguna cosa en nosaltres que volem canviar, perquè ens agradaria ser millors persones, créixer i evolucionar. La trampa de dir els propòsits en veu alta és que, en semblar-nos que està ja mig fet, com us dèiem, la nostra intenció perd embranzida, com si la feina estigués ja mig acabada. La millor manera d'operar un canvi en nosaltres, ja sigui en quant a hàbits saludables o en quant a actituds envers la gent que ens envolta, etc., és passar del pensament reafirmador, del pensament en positiu, a l'acció. Com és això del pensament positiu? Vegem-ne un parell d'exemples. És diferent si ens diem: jo sóc una persona d'hàbits saludables. Si pensem això, no ens cal dir: intentaré deixar de fumar. O tampoc ens fa falta dir: no menjaré greixos insaturats o sucres refinats. És preferible, a més, no fer aquests propòsits en veu alta, com us dèiem. Si ens repetim que som persones d'hàbits saludables, hi ha coses que directament ja no les farem. Posem un altre exemple. Si ens diem, jo sóc una persona que es preocupa dels seus amics, aquest pensament serà incompatible amb l'actitud d'endarrerir aquesta trucada que fa temps que volem fer. Tot plegat, però, és més senzill del que sembla, de l'embolic que us estem fent aquí. Només cal posar el nostre creixement personal en mans de Déu i agrair-li cada dia la guia que ens proporciona, que ens ajuda a acostar-nos amb ell i a ser així millors persones. Què us sembla si ara ens repetim? Jo sóc una persona que estima, ajuda i dona.
Mis penas, cada vez que veo tu rostro, mi alma se serena. Pienso en ti, pienso en ti, y mi vida se renueva. Pienso en ti, pienso en ti, y se van todas las quejas. Cada vez que entro en tu presencia, todo temor se aleja, un poco de fe en tus promesas y la tristeza cesa. Pienso en ti, y mi vida se renueva. Pienso en ti, y se van todas las quejas. Alegría, alegría en mi corazón. Alegría y pleno amor, oh Jesús. Muchas veces en el camino me acechan tristezas, pero un brillo de tu sonrisa me eleva y da firmeza. Pienso en ti, pienso en ti, y mi vida se renueva. Pienso en ti, y se van todas las quejas. Tengo una ciudad en el cielo, donde todo es belleza. Todo en la vida es pasajero, tu reino solo queda. Pienso en ti, y mi vida se renueva. Pienso en ti, y se van todas las quejas. Alegría, 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 alegría en mi corazón. Diste alegría, alegría y pleno amor. Vino alegría, alegría en mi corazón. Diste alegría, alegría y pleno amor. Vino alegría, alegría en mi corazón. Diste alegría, alegría y pleno amor. Oh Jesús.
Realment d'això també se'n pot dir pensament positiu. És aquest tema, el que escoltem, és un tema d'essència de vida des del treball Sublime Gospel que ja hem escoltat altres vegades en el programa, amb aquest Pienso en ti. I ens diuen això, que quan pensem en Déu, realment desapareixen els nostres problemes i tot es fa molt més agradable.
Missatge en una ampolla. Destapa. Descobrim el missatge.
descobrim el missatge i fem-ho avui de la profecia d'Amós, del capítol 8 de la profecia d'Amós. Ja veureu que és una cosa que us repetim una vegada i una altra, però no ens encansem mai de dir que la Bíblia és un llibre ben actual, que el que s'hi diu doncs, pot trobar reflexos en la vida que vivim avui. I si no, escolteu com diu que Déu no oblidarà. Per cert, ens agradaria saber què voldrà dir això de que Déu no oblidarà, amb què es traduirà. Déu no oblida a la gent corrupta, no oblidarà les accions d'aquestes persones que només es preocupen de guanyar més diners sense parar esment ni a les persones ni al respecte pel descans. Escolteu vosaltres mateixos.
Escolteu això, diu el profeta Amós. Escolteu això vosaltres que us abraboneu sobre els pobres per anorrear els desvalguts del país. Vosaltres que dieu, quan haurà passat la festa de la lluna nova per poder vendre queviures? Quan haurà passat el dissabte per poder obrir els graners? Vendrem el gra amb mesures més petites i per cobrar pesarem la moneda en pesos més grans. Farem trampa amb les balances i vendrem el rebuig barrejat amb el gra. Per tenir un esclau, comprarem amb diners gent necessitada. Amb un parell de sandàlies, comprarem un pobre. Doncs tot això, diu el profeta, tota la gent que té aquest pensament, a continuació el profeta afegeix: el Senyor ho jura per la glòria de Jacob. No oblidaré mai tot això que fan.
O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam, preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre.
El Senyor és el meu pastor, diu el salmista. potser avui en dia no estem tan acostumats a veure pastors que guien ramats d'ovelles. Tampoc no vol dir que els que seguim el Senyor Jesús hàgim de ser com ovelles sense pensar pel nostre compte, però bé, són imatges que per la gent de l'època en què es van escriure els salms servien molt. Però avui en dia sí que podríem dir que pels cristians Jesús és el nostre guia i que ens hem de fixar en tots aquests missatges tan bonics que ell ens va donar i que estan escrits als evangelis. I això ens ho recordava la Line Barros des del seu treball Missatge de Pau i amb aquesta musicació del Salm 23. A vegades busquem cert tipus de reaccions en els altres, el que passa que això ho podem aconseguir de diferents maneres. Ho podem aconseguir amb el llenguatge de l'amenaça, o ho podem aconseguir en el llenguatge que convida a fer les coses amb il·lusió, el que motiva, el que il·lusiona, el que anima. I això ens ho podem aplicar en els diferents rols que anem fent a la vida de cada dia. A la nostra vida professional, a la nostra vida familiar, a la nostra vida laboral, bé, com li vulgueu dir, en els diferents rols que anem fent en el dia a dia, podríem analitzar com actuem, quin tipus de llenguatge utilitzem en cadascuna d'aquestes situacions. Amb això avui us voldríem ajudar amb aquesta reflexió que us convidem a compartir tot seguit.
La nostra societat és plena de persones que volen exercir de líders i no en saben. A les empreses, sobretot a les grans, molts directors d'àrea, caps de negociat, mànagers i responsables condueixen grups de treballadors a base d'amenaces i de por. No seria millor motivar-los perquè donessin el millor de si mateixos? El sindicat, la cúpula, està amoïnada perquè ha de mantenir els vots i els afiliats i afiliades i pressiona i amenaça els delegats perquè augmentin l'afiliació, mentre, per la seva banda, denuncia les pressions de la direcció. Per què no tenen un projecte interessant de defensa dels drets dels treballadors? Un projecte que il·lusioni els empleats i empleades? A casa, el pare obliga els seus fills a estudiar. Els amenaça amb que, si no ho fan, es quedaran sense consoles. El mateix pare que es queixa de les pressions que rep el sindicat per fer més afiliacions. No seria millor transmetre l'entusiasme d'aprendre coses noves als infants? Al pati de l'escola, el nen pressiona el seu company de jocs. Doncs, si no vol jugar a futbol, no seré el teu amic. El mateix nen, disgustat per com n'és de poc comprensiu el seu pare. No seria millor il·lusionar en lloc de temorir? Ja veieu que el patró es va repetint en diversos entorns, les pressions, les amenaces, la política de la por, del tu tens molt a perdre, fa estralls en les relacions humanes. Sobretot quan són relacions desiguals, en què una part té una posició de privilegi, per dir-ho d'alguna manera, i l'altra hi està sotmesa. En qualsevol entorn de relació en què cal exercir cert lideratge, cal conduir altres persones, cal organitzar, guiar, ajudar. Els que no saben entusiasmar els altres es limiten a jugar a les amenaces. Els qui no en saben practiquen l'atemoriment. Els més dèbils i menys capacitats es resguarden rere la pressió pels objectius. En canvi, els bons, els capacitats, els que saben com fer les coses, convencen amb amabilitat, amb entusiasme, amb objectius i somnis, amb il·lusió i proximitat. I tu, quin estil de relació fa servir?
El món seria més feliç si tots fóssim amics. Jugar tots junts, cantar tots junts, seria divertit.
Missatge en una ampolla.
El món seria més feliç si tots fóssim amics. Jugar tots junts, cantar tots junts, seria divertit. El món seria molt millor si no tinguéssim por. Sense demanar
doncs cantar tots junts seria divertit. El món seria molt millor si no tinguéssim por. Si sense demanar perdó poguéssim ser com som. El món seria més humà si tots fóssim germans.
Aquest somriure tan fantàstic acaba la versió del musical més petit d'aquest tema que alguna empresa ha intentat apropiar-se per la seva publicitat, però que realment queda en la memòria de les persones com aquest desig de que les coses funcionin millor, i l'única manera de treballar-ho doncs és a través nostre, a través dels canvis que puguem fer en nosaltres mateixos. El musical més petit des del treball Desert Blanc. I una bona manera de començar els canvis a través de nosaltres mateixos és a través de la pregària. Aquesta pregària que ens mostren ara el grup Enllaç, doncs una il·lustració de com podem fer aquesta pregària d'agraïment, aquesta pregària diària a Déu.
Senyor, tu que em mires, tu que escoltes cada nit, et vull donar les gràcies per fer-me tan feliç. Gràcies per la llum, pel pa de cada dia, per fer-me així de fort i dar-me companyia. Senyor, per les estrelles m'ensenyen el camí, per les mans calloses amb què t'he de servir. Senyor, i fes-me encara, si pot ser més humil, que no em fa cap vergonya menjar i beure senzill, que penso que la vida major riquesa és no haver de preocupar-se de muntar diners i viure contemplant el cel i tots els teus presents, que l'home mai Déu no serà, que l'home és passatger. Escoltes cada nit, et vull donar les gràcies per fer-me tan feliç.
Mm.
Maria ens parla.
Si sentiu aquesta música, els que tingueu memòria, sabreu que és perquè avui ve el missatge de Maria. Avui us volem llegir el darrer missatge de Maria. Us avisem així amb tanta antelació, amb tanta preparació, perquè cal estar preparats per escoltar el missatge de Maria. No serveix sentir-lo així mentre es fa una altra cosa, no serveix escoltar-lo de qualsevol manera. Cal que pareu un moment, sigui el que sigui que esteu fent, seran només uns minuts, i pareu molta atenció, perquè avui Maria ens parla de l'oració i del valor que té l'oració. Fixeu-vos molt bé en les paraules que dirà, perquè realment fa, no un descobriment, que molts ja ho sabem, però sí que un recordatori dels beneficis, de lo beneficiosa que és l'oració i com sovint ens n'oblidem d'això. I no és només beneficiosa per nosaltres, sinó també per les altres persones. Si us interessa llegir aquest missatge en català, el podeu trobar també al nostre web, a www.missatge.org, així com els missatges de juliol i agost, que com que no hi havia programa, doncs no hem pogut passar per en antena. Escoltem doncs el missatge del 25 de setembre de Maria de Medjugorje.
I diu així: estimats fills, també avui us convido a l'oració. Que la vostra relació amb l'oració sigui quotidiana. L'oració fa miracles en vosaltres i mitjançant vosaltres. Per això, fills meus, que l'oració sigui alegria per vosaltres. Aleshores, la vostra relació amb la vida serà més profunda i més oberta, i comprendreu que la vida és un do per a cadascun de vosaltres. Gràcies per haver respost la meva crida.
Des del meu cor neixi una mirada envers Jesús, i que sigui Maria la llum i la vida en la fosca nit, i que sigui Maria l'alè de ma vida en el meu camí.
través del meu cor neixi una flor que exalti l'amor del Senyor. I que sigui Maria qui adobi la terra amb tendresa i caliu. I que sigui Maria qui adobi la terra amb tendresa i caliu.
I aquest bonic missatge de Maria, doncs com sempre el rubriquem també amb una bonica cançó dedicada a ella. Tu ets la nostra bona mare. Ens l'ha encantat el grup Cairoi des del seu treball Jesús de Natzaret.
Si no t'agrada el que veus al teu voltant, escolta. Missatge en una ampolla.
Troba la teva fe.
Jesús ens diu a l'Evangeli: jo sóc el camí, la veritat i la vida. Però els cristians, aquest camí, aquesta vida, aquesta veritat, també l'hem d'anar forjant. Però tenint molt clar quin és el nostre nord, què volem fer, com volem ser, com volem viure aquesta vida? Seguint Jesús seria una forma de fer aquest camí amb ell. Però no n'hi ha prou amb això. Hem d'aplicar-nos cadascú a la nostra vida com volem fer aquests projectes i després donar-los valor. Donar-los valor perquè no ens mancaran els obstacles i, per tant, per aconseguir-los hem de tenir molt clar que allò que volem fer, allò que volem aconseguir, és important. Per tant, cal que tinguem voluntat de portar-los a terme. A veure què us sembla, doncs, aquesta reflexió que us proposem avui en aquesta secció que pretenem ajudar-vos a trobar, retrobar o alimentar més encara la vostra fe.
Un dels eixos transversals del missatge en una ampolla és la reflexió. Tots els nostres comentaris estan orientats a reflexionar sobre temes diversos i alhora a fomentar-la com a eina per aprofundir en el nostre desenvolupament com a persones. És bo deixar un espai en les nostres reflexions i també en la pregària per conèixer-nos a nosaltres mateixos, per descobrir com i què volem ser, quins són els dons que Déu ens ha regalat. No és difícil de veure. De fet, només que fem una mica de silenci, distingirem clarament cap on ens du el cor, cap on l'energia és més harmònica, per fer servir una terminologia més actual. Quins són els somnis que ens acosten més a Jesús, a l'amor, la justícia i la pau de Déu? D'aquesta manera, podem fer-nos una idea de com ens agradaria que fos el nostre futur, com ens veiem en uns anys. La visualització d'aquest jo futur com a un conjunt d'objectius elevats per la inspiració de l'amor de Déu ens refermarà en el camí que triem, ens ajudarà en les decisions que prenem a diari i que ens acosten o ens allunyen d'allò que volem ser de debò. I quan ho tenim present en el dia a dia, això que volem ser, ens és molt més senzill superar els entrebancs que podem patir, ens és menys costós aixecar-nos i seguir endavant quan caiem, perquè perseguim aquests objectius elevats que ens donen força. Un cop descoberts els nostres dons amb l'ajuda de la pregària, és fàcil saber cap on anem, dedicar-nos a treballar aquests dons amb voluntat i constància, per així mostrar a través nostre la glòria de Déu. I tu ja saps què vols ser? Veieu que el missatge en una ampolla també tenim lloc per les cançons amb més ritme, per les cançons amb què poder ballar, si és que encara en teniu ganes d'aquestes hores. Però penseu que sempre són cançons amb contingut com aquesta de la Lucía Parker, aquest reggaeton, que també hi cap aquí el missatge en una ampolla, en la que ella ens descobreix quin és el regal que ha obtingut de Déu, i és aquesta veu per cantar. La cançó que es titula Parriba, des del seu treball En lo secreto. Avui tractem un tema que els qui ens seguiu al Twitter a lo millor haureu trobat una pregunta una mica ben curiosa. Us preguntàvem, casa vostra és realment vostra? I aquí ho té molt clar, que amb això d'estar pagant hipoteca, doncs que més aviat la casa és del banc, que no pas seva. Però no va per aquí la cosa, no va per aquí la pregunta que us fèiem, perquè avui tenim un sentit molt, molt arrelat de la propietat i de les coses que són nostres, i si són nostres vol dir que no són d'altres persones, però no tothom pensa igual, i la situació que us volem llegir avui, que us volem descriure avui, doncs ho il·lustra una mica, Miquel Albert.
Doncs sí, us explicarem que estava passejant pels carrers d'una urbanització de cases molt maques. Vaig veure un noi que caminava tot cofoi pel jardí de casa seva i per mi vaig pensar: mira, aquest noi deu ser un altre d'aquests pinxos que van presumint del que tenen. Però m'equivocava. Resulta que aquell noi no s'havia adonat de la meva presència i creia estar sol. Suposo que per això va començar a fer una pregària en veu alta i va dir: gràcies, Déu Pare Nostre, per haver-me concedit el fet de poder viure en aquest paratge tan bonic, on ens hi hem pogut fer una casa, on els ocells hi fan estada i canten belles melodies cada matí i cada vespre, on hi creixen plantes amb flors d'olors boníssimes i arbres que ens donen fresquíssimes ombres i dolces fruites de temporada, on s'hi respira una pau i una tranquil·litat inconmensurables. A la fi, Déu meu, tot això és teu, perquè forma part de la teva creació, i m'has concedit el favor de poder-ne gaudir en aquesta vida. Gràcies, Senyor, i ajuda'm a agrair-ho, tenir-ne bona cura i gaudir-ne juntament amb els qui m'estimen i jo també m'estimo, a saber-ho compartir. En aquell moment, el noi va descobrir la meva presència callada i atenta, cosa que el va sobtar, tant que em va dedicar una mirada al principi desconfiada, que em deia: qui ets? Què hi fas aquí? Tímidament li vaig respondre: perdona, però és que he sentit la teva oració i m'ha agradat tant que m'he quedat escoltant-la. I és que, de debò, estic d'acord amb tu. Sóc cristià i penso el mateix. El noi ràpidament va canviar el seu to desconfiat per un altre de més amable i em va convidar a entrar. Vam passar una tarda ben agradable, tot parlant i gaudint de la natura i de la casa. Ens vam anar coneixent i ens vam fer amics. Des d'aleshores, tinc un nou amic i una nova casa. I és que la pregària i el cor sincer uneixen solidàriament.
Tenía una vida corriente y ahora la ves escondida debajo de un puente. El mismo que cruza Lucía, la niña del barrio de enfrente, que solo le pide a la vida un poquito de suerte. Suerte que tuvo Lucía no se parecía a ninguna otra suerte. Lucía muere cada día al pasar la gente. Que sola la vieja vivía, sabiéndose tan diferente de aquella pequeña chiquilla de paso impaciente, que todas las tardes veía volver a una casa decente, espera una cena sencilla y un baño caliente. El agua que baña Lucía es el agua fría que tiene la fuente. ¿Acaso esta noche se bañe en algún aguardiente? Lucía de joven tenía una vida corriente, ¿Quién sabe por qué en su agonía se aferra al presente? Sentada entre cajas vacías, la pena se arruga en la frente. Los labios murmuran poesías de forma incoherente. Han ido pasando los días, la pobre Lucía ha perdido su mente y sueña con la fantasía del que vive ausente. Y mientras que al nacer el día la niña Lucía es la bella durmiente, la bruja es la vieja que vive debajo del puente. Y mientras que al nacer el día la niña Lucía es la bella durmiente, la bruja es la vieja que vive debajo del puente.
Dues noies que es diuen Lucía. Una nena normal, corrent, que viu a casa seva, tranquil·la, amb totes les cures normals d'una nena de la seva edat. I l'altra, hi ha una senyora molt gran que està oblidada de la seva família, dels seus amics, que viu sola sota un pont. Dues situacions de vida, però totes dues reals, ben diferents però reals, i que segur que les tenim a les nostres ciutats, als nostres pobles. Cançons que ens fan pensar com portem el termòmetre de la nostra solidaritat i de la nostra sensibilitat amb els altres. És la història que ens ha portat el Luis Guitarra des del seu treball Como tú, como yo, amb aquesta història de Lucía.
I així és com hem arribat al final del programa d'aquesta setmana, un programa que fem amb molta il·lusió i amb molt d'amor al Miquel Albert Soler i al David Siscar.
I ara hi falteu vosaltres. Com sempre, ja sabeu que ens podeu fer arribar les vostres aportacions per correu electrònic a info@missatge.org, info@missatge.org, o trucant al contestador automàtic 93 409 2777 indicant que és pel programa Missatge en una ampolla.
Ens fa molta il·lusió, ens agrada molt que sigueu amb nosaltres i que puguem compartir aquestes estones de ràdio, igual com podeu fer-ho amb els petits tasts de cada dia quan passen uns minuts de 6:45 de la tarda. Esperem trobar-vos-hi.
Doncs que vagi molt bé i fins la propera setmana.
Adéu-siau.